Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Come avete detto?
Che anch'io vi desidero.
Ma io ho sempre desiderata, vi ho sempre amata. Eugenia, amata sorella.
Sì, anch'io vi desidero. Il mio cuore batte, il mio sangue palpita. Baciatemi. Desidero anche una volontà più grande.
Quale?
La morte.
La morte? Quale morte?
Col veleno che mi mostraste. Ricordate? Come Romeo e Giulietta.
Sì, sì, come Romeo e Giulietta.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, bon dia.
Hem escoltat el fragment d'una pel·lícula en italià. Això significa que parlem de cinema italià o no?
En part sí, era la pel·lícula amb què hem obert. És una pel·lícula que es va estrenar amb el títol de Dios mío, cómo he caído tan bajo, de Luigi Comencini. Però més que de cinema italià, del que parlarem serà d'una actriu italiana, com era Laura Antonelli. Que va morir el 22 de juny passat i que va ser el gran mite eròtic dels anys 70 i 80 a Europa. Laura Antonelli va morir a l'edat de 73 anys, és a dir, una
relativament jove.
Sí, encara era prematurament jove, era prematur que morís, no. En fi, podia haver viscut més anys. Va deixar al darrere una filmografia d'unes 40 pel·lícules. I ella era una dona d'una bellesa extraordinària. En realitat es deia Laura Antonaz. Va començar fent d'actriu de fotonovel·la, va fer revista, va fer televisió, i de seguida ja als 21 anys va debutar en el cinema. Aleshores ho va fer amb una pel·lícula que es deia Celos a la italiana, amb Ugo Tognacci i Claudia Cardinale, on ella no apareixia acreditada. Encara no la coneixia ningú i no sortia ni el nom. Però després va fer altres pel·lícules, una que es deia Un detective, en Franco Nero, El candoroso picapleitos, en Vittorio Gassman, i quan tenia, abans de fer 30 anys, el productor Dino De Laurentiis la va contractar perquè aparegués en un western, que es deia, aquí el feia James Garner, i es va estrenar... Quan la va passar a TV3 li va posar un títol en català que era Un home anomenat Sledge.
Ni siquiera recuerdo la última vez que una mujer lloró por mí. La mayoría de las veces ni recuerdo sus caras por la mañana.
Para mí ningún hombre significó nada antes de conocerte. Pero tú quieres más el oro que a mí. Por eso lloraba, Sledge. Tú has sido el primero que me ha hecho sentir algo. El primer hombre a quien he querido. Creí que nunca llegaría a enamorarme hasta que apareciste tú. Soy completamente tuya, porque pase lo que pase, te querré siempre.
Bé, doncs ara escoltàvem el fragment d'aquesta pel·lícula que resulta una mica complicat de veure en aquest paper la Laura Antonelli, tenint en compte que ella bàsicament ha interpretat papers eròtics, com deies abans, no?
Sí, sembla insòlit, no costa molt inquibir-la en un western, però també, clar, era el començament de la seva carrera i aleshores anava una mica a les palpentes. És poc després que comencen a arribar-li ja els contractes per fer pel·lícules de caràcter eròtic. Ella va fer, això sí, eren pel·lícules eròtiques però de caire humorístic. Vull dir, no era allò de 9 setmanes i mitja, coses d'aquestes, no. Eren pel·lícules
No tenia malícia, diguem.
Era una altra cosa, era per riure i perquè ella ensenyés el cos, en definitiva. Tot eren pretextos perquè ella aparegués despullada de totes les maneres possibles, no? L'any 73, quan ella té 32 anys, li arriba la famosa Malícia, de Salvatore Samperi. Aquesta pel·lícula està plena d'escenes eròtiques, però són són escenes eròtiques d'acord amb les fantasies masculines. És a dir, és el prisma masculí, no? Per tant, és un enfilall d'escenes que desenvolupen doncs, les fantasies dels homes, no? Allà no hi ha el prisma femení, no? És pel·lícula per homes i pensada per homes. Aquí, perdó, en aquesta pel·lícula hi trobem doncs, una noia que entra a servir en una casa d'un home vidu que té 3 fills, i el gran, doncs, sent una atracció sexual molt forta per la senyora, no? Per ella, hi ha un joc de sí, no, entre tots dos, i aleshores en aquesta escena que ara sentirem, ell vol veure la Laura Antonelli per sota del vestit. I aleshores s'inventa, com que té una llibreria, el noi aquest, a la casa seva hi ha una llibreria immensa amb uns panys de paret altíssims, doncs aleshores ell s'inventa que ella s'enfili a l'escala a buscar un llibre que no troba i diu, és que jo tinc vertigen, això si pujo l'escala m'agafa vertigen, i aleshores si tu m'ho pots fer això, i ella puja a l'escala i passa això.
Rosa, è questo? Magari ti sbagliaste di nuovo, eh?
Sì, può essere.
È questo allora? È questo? È questo? O è questo? È questo? Te lo dico io qual è? È questo il libro che volevi vedere? No, non me le sono levate, va bene? Sei contento? Ti serve altro?
Doncs era evident que no trobaria el llibre en qüestió.
Sí, però ella jugava també, vull dir, ella hi ha un joc, ella sí. Ho sap perfectament, i a tot això, i durant tota la pel·lícula hi ha escenes molt, molt, molt divertides, però molt en aquesta línia, i que van molt més lluny de tot això, no?
Feia el joc que tu deies abans,
sí,
i així anava aquesta relació amb la pel·lícula, que no sé si podem dir, Víctor, que és la pel·lícula de Laura Antonelli, la seva pel·lícula.
Sí, és la més coneguda d'ella, és la seva pel·lícula, eh? Malícia, per descomptat. Tothom la va veure en aquesta pel·lícula, en aquell moment tothom la volia veure, sobretot el públic masculí, naturalment, no? Però ella era molt maca i agradava a tothom, era una actriu molt, molt, molt maca, i molt bona actriu, de fet, perquè a vegades passa que és un figurí i res més. Era molt bona actriu, la Laura Antonelli, desaprofitada, jo diria, en comedietes intranscendents. En aquella època, ella era parella de l'actor Jean-Paul Belmondo, i es van conèixer rodant la pel·lícula Doctor Casanova, de Claude Chabrol, i es van enamorar. I l'any 76 li arriba un molt bon paper. Aquí és un molt bon paper a la pel·lícula L'Innocent, de Luchino Visconti.
Tu non sei più la stessa da quando c'è lui, sei felice.
E tu non ti curi della mia sofferenza. Tu lo ami. E pensando amando lui, tu pensi ami suo padre.
Io amato e amerò sempre il padre di quella creatura.
È la prima volta che mi trovo in una situazione come questa. È proprio vero che a un certo punto della vita si dà l'anima in cambio della giovinezza. E allora ci si trova ad amare senza difese.
La pel·lícula que comentàvem, Innocent, deies tu que ja sí que era un bon paper el que li van donar, segurament. Aquí sí que parlem de la pel·lícula de més qualitat que va interpretar.
És el gran paper de la seva vida en el sentit de contingut interpretatiu, perquè li permet un altre tipus de lluïment. És una pel·lícula seriosa, una pel·lícula doncs, que parla de l'aristocràcia en decadència, i un dels membres d'aquesta família aristocràtica decadent doncs, vol mantenir els codis morals de la seva classe, i aleshores doncs, fins al límit. I resulta que ell no s'interessa per la seva dona fins que s'assabenta que té un amant. I aleshores, quan té una mana, aleshores sí que s'interessa, però és un home capaç d'arribar al que sigui. I, per tant, per mantenir aquesta moral, doncs aleshores el que fa és, desencadenar una tragèdia.
Continuem endavant,
sí.
En el recorregut.
Aquí la sentirem, ara sentirem un fragment de la pel·lícula de Giuseppe Patroni Griffi, al costat de Terence Stamp, que es diu Divina Criatura.
Ero cretina a quell'età. Credevo a tutto quello che mi raccontavano. Questo signore aveva proprio l'aria di un caro amico di famiglia, come diceva mia zia. Sai, ho sempre vissuto con lei. Mia madre è malata di nervi, vive a Milano e la vedo di rado. Un giorno partiamo tutti e tre per Milano. A metà viaggio mia zia si sente male, una colica di fegato. Il caro amico di famiglia propone subito di scendere a Reggio Emilia, dove possiede una villa. Proseguiremo il viaggio domani, dice. Di notte entra in camera e mi violenta.
La Laura Antonelli, que quan ja va ser més gran, més madura, sembla que es va fer la cirurgia plàstica per rellançar la seva carrera, però no li va sortir bé.
No, no només no li va sortir bé, sinó que li va sortir molt malament, fatal. O sigui, més que fatal, imagina't, eh? Això va ser més o menys en els anys 90. Jo recordo, jo ho vaig seguir molt perquè va ser dramàtic. Ella es va fer la cirurgia, com deies, la cirurgia estètica, cirurgia plàstica, perquè havia rodat doncs Malícia 2000 i ja sortia grandeta, però ella volia revitalitzar la seva carrera. Com ella a més havia consumit drogues, això també l'havia menjat molt físicament, l'havia deteriorat, va ser acusada injustament de vendre drogues, cosa que no era veritat. Ella només les consumia, no les venia. Finalment, la justícia, valgui redundància, va fer justícia i la va indemnitzar, però esclar, el descrèdit que li havien causat ja era immens. I ella aleshores va pensar que podia rellançar la carrera i va fer cirurgia estètica per millorar l'aspecte que tenia, rejuvenir-se una mica, i aquí va ser una decisió fatal, perquè aleshores es va posar en mans d'un metge que li va destrossar la cara.
O sigui, un carnisser, ni un metge.
Exacte, no era un metge, era un carnisser, però un carnisser en el sentit més bèstia. La va destrossar. Aleshores, el que passa sempre en aquests casos, què fas? Doncs planteges una altra operació per millorar el que han esgarrat, i acaba sent pitjor el remei que la malaltia, no? Perquè és pitjor i pitjor més. La va demandar, tot això, però clar, la cara ja no te l'arregla ningú. I la va convertir en una mena de monstre, una cosa horrorosa, que és quan es veu les imatges d'ella després, són els d'una altra dona. O sigui, no és que sigui una persona ni més gran ni una mica deteriorada. No, és una altra persona que no té res, no guarda ni la més mínima relació amb aquella...
Amb el mite eròtic del principi.
Sí, aquella dona que va il·luminar les pantalles de tota Europa. No hi ha res, al contrari, és dramàtic, és terrible. I va morir a l'edat de 73 anys amb un físic que no tenia res a veure amb el que havia estat. Si et sembla que acomiadarem aquest record de Laura Antonelli, doncs escoltant la cançó de la pel·lícula Malícia, interpretada pel mateix home que la va compondre, que era en Fred Bongusto.
Ens acomiadem fins la setmana que ve. Gràcies, Víctor.
Nen ti vidi, nen ti saccio, saccio solo che ti piaccio, chi tu che canuscio io, è soltanto uno tuo. La mia mano ti scrutau, e la geografia imparau, monti rosa e mare blu. E foreste niure, niure, e a sorgenti scoprirò dell'amore che non hai, a picca picca te studiai, cose bette e mi imparai, cose, cose che vorria, cose, cose, tutta mia, mondi rosa e mare blu, e foreste miure, miure, me. La mia mano te scrutau
e la geografia imparau, Monte Rosa e mare blu e foreste mire, mire.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.